Sense cadires, sí? Perquè són molta colla, però no volia deixar d'intentar donar una benvinguda. El que hem mirat ara és una polonesa, i això ho he fet amb tots els grups de quart d'ESO d'instituts de màxima complexitat, aquests estupendos, que diuen, però a fer, què cony vam a bailar? Que no vas a bailar, que vas a andar. I diuen, bueno, andar sí. I el cas no seria salta. I quan acaben diuen, profe, lo volvemos a hacer. Sí? Moure'ns és això. Ballar és això. No cal ser la paulola. No cal ser un ullet. Té a veure amb veure els vostres somriures. Té a veure amb com us trepitgeu. No. Com us feu un riu. Com trenquem una parella i ens separem per parelles i els de darrere que estan a la parla. tornen a trencar la parella i, ai, mira, si ara tens vendedors amb dos, jo vaig donar amb un. Sí? Aquestes coses estupendes que passen, que per tant relativitzen l'error, l'error forma part de viure i de créixer, i no passa res. No passa res. I ara hi tornarem i a la segona ho veurem. Més coses que passen, copiem, copiem. Ara és viure-les, a vegades per viure el seu. Viure-les, les coses, ens porten, ens col·loquen en un altre lloc. Jo no diré, jo he jugat amb la música, sinó una privilegiada, des que tenia 4 anys. De fet, des que vaig néixer. Però des que tenia 4 anys jo vaig anar a un espai, perquè no, quasi no es pot dir ni escola de música, on jugàvem, cantàvem amb música, ballàvem, tocàvem. Era un privilegi. No aprenem a ser mestres a les facultats, ho sento, per les facultats. Aprenem a ser mestres quan hem sigut alumnes. I si hem tingut la sort de tenir bons mestres, després segurament serem millors mestres, o si és que ho decidim. Si no, tenim molta feina a reconstruir-ho. Sí? Quanta gent canta a la dutxa?
No,
cantar, baixar, sentir-te la vella i vaga, no pot ser, hi ha molts moments al dia on practiqueu. Sí? Quan esteu fumuts i us poseu música, i a vegades escriviu. No? I escric un poema o escric un text, o necessito abocar alguna cosa, no? La melangia, la tristesa, no? Quan he tingut una relació, la parella està trencat, no? Hi ha moments en què ens trobem cultivant les arts. Per nosaltres. Per tant, aquesta capacitat, que a mi la paraula capacitat em posa una mica nerviosa, sí? N'estic internassos de les competències, no avaluaria per competències, perquè com diu Wilson Han, que és un filòsof que us recomano molt, l'aprenentatge per competències i per capacitats acaba amb un fenomen que no sé si heu vist l'última pel·lícula del Ken Loach, o de les últimes, que es diu Sorry, we miss you, d'una persona que s'autoexplota, ens acaba autoexplotant. Ja no tenim un jefe que ens explota, ens explotem nosaltres soletes, com si d'aquestes les persones. Sí? Llavors sempre hem de donar més, sempre hem de ser millors, sempre, no? I al final se t'acaba la vida i dius, per què fes? Sí? Aleshores, el sentit, això que us deia la Gemma, el sentit de les coses que fem passen per les narratives. I les narratives passen per la multiplicitat de llenguatges. I trobareu el vostre, però busqueu-lo. Busqueu-lo perquè us ajudarà a viure. I com més us ajudi a viure vosaltres, més espais de creixement podreu oferir i d'acompanyament podreu oferir als nens i nenes i a les persones que acompanyeu. Perquè com deia Raymond Panker, l'educació no s'ensenya, s'encomana. Per tant, vosaltres encomanareu qui sou, com sou, què feu, quins són els vostres valors, quina és la vostra ètica, això és el que encomanareu. El discurs, si no encaixa, us pillen molt ràpid, eh? Vosaltres ho pilleu molt ràpid. Anem parlant de constructivisme, tots asseguts com un coi. I anem a parlar del paradigma de la complexitat, quan després la neurociència ho ha d'arreglar tot. Home, doncs podem. No? Aleshores, és tot aquest tipus de treball. No? Us vaig a demanar un exercici. Tanqueu un moment els ulls i penseu cadascú de vosaltres per què va decidir estudiar o matricular-se aquí a la universitat a fer els estudis que esteu fent. Per què ho vau decidir? Fins i tot en quin moment ho vau decidir? Si ho vau decidir per convenciment, si ho vau decidir per descarte, si ho vau decidir per tenir un pare, una mare, un tiet, una tieta, que és pedagog, que és educador, que és mestre, per què vau decidir? I la següent pregunta que us faig és, per a què voleu fer això? I jo guanyar per vosaltres. Sí. Algú vol compartir-ho? Per què va decidir fer la carrera de cuidar? Per què voleu ser pedagoga? Persones, per què vull ser pedagoga? Per què vull ser educadora? Per què vull ser artista? Mamá, quiero ser artista. Jo vaig a farmàcia. Va ser un error de junts. Quan som joves, vaig sortir a farmàcia perquè el meu pare era el cap de farmàcia de Sant Pau. Mai de la vida em va dir que fes farmàcia, però jo l'admirava tant. I com que era una bona nena, bona estudiant, classe mitja, va fer... Em van fer aquells textos que ara ja no es fan, de si val espacis i arropa letres. I em va sortir igual una cosa per l'altra. Tampoc em van solucionar gaire les vides. I al final estava que no sabia si faria farmàcia, matemàtiques, química, i al final vaig fer farmàcia. I quan vaig arribar a quart, me'n vaig donar com a un quinçat. Però farmàcia són 5 anys, i ja vaig acabar el 5è, que se'ns ha total. I aleshores, incongruències del nostre país. Si ets llicenciat o llicenciat i fas una cosa que es deia el CAP, el CAP és un màster, pots entrar a secundària. I jo vaig pensar, en el moment que vaig decidir que em volia dedicar a l'educació, no a la música, vaig pensar, doncs ja ho veig, ara faré el màster aquest, que aleshores era el CAP, i em presentaré a secundària, perquè jo vull tornar amb adolescents, perquè jo feia cantar nens des que eren molt petits, i som directora de cor, i he estat sempre, de manera molt artesanal, sempre he estat fent música. I aleshores vaig pensar, vés al conservatori i examinen. Ja que sent música tota la vida, vaig anar al conservatori, ja tenia el meu primer fill del món, i em vaig examinar de quart i de cinquè de solfeig i de tercera flauta de bec. Em vaig descuidar dues vegades a l'examen de conjunt coral, perquè tenia el nen petit i no me'n recordava. I va haver-hi un dia que una nena de 7 anys estava plorant perquè s'havia d'examinar de segon de solfeig i jo m'havia d'examinar cinquè. I la vaig consolar perquè estava plorant la nena. Jo tenia 30 anys. Em va venir a la catedràtica i em va dir, senyora, ara callar. I li vaig dir, no, perquè s'ha de plorar. Com vol que aquesta nena s'examini i canti una lliçó de solfeig si està plorant? I plorar. I no vaig tornar al conservatori. De fet, no hi he tornat mai més. Em sembla que ara que m'hi ha tornat. Vull dir que el que ens motiva a fer una cosa i el que ens acabem trobant pel camí, hi ha molts recorreguts possibles. Molts. No us en tanqueu cap. I no deixeu de fer-vos preguntes. Perquè si els pedagogs i els educadors no ens fem preguntes, ja no sé qui se les fa, els filòsofs, sí? Ens hem de fer preguntes. I ens hem de qüestionar contínuament el sentit d'allò que fem. Contínuament. Sense acabar el burnout i l'autoexplotació aquesta que haguéssim de fer. I per fer-ho hi ha una cosa molt important que em diu la gent, que és que ho hem de fer juntes i juntes. Això no es pot fer per separat. Ho hem de fer totes juntes. Perquè els sabers, com molt bé deia també la Gemma, els sabers, quan s'interseccionen, es multipliquen per molt. I aleshores cadascú pot assumir un trosset de dret i un trosset de responsabilitat. Perquè parlem molt dels drets, però seria important també no oblidar les responsabilitats. Perquè també ens hem d'educar amb les. No pot ser que tantes vegades et trobis amb gent adulta que et digui és que això ha de pagar tants impostos. I jo penso, què ets ara? Perquè no hagis de fer una quimio, eh? Per tant, hi ha una cosa que es diu responsabilitats a la vida i ens hem d'educar amb això i hem d'educar les persones amb això. Però què ens passa quan treballem tots junts? Que ens discutim. Perquè sabeu que el conflicte forma part de la vida. Anem a fer un petit joc. Ah, no, com que estic així al mig, hauria de venir així, eh? Perquè si no, no tenen res. Som. Thank you. És que una de les crisis més grans que tenim amb un llibre fantàstic, us recomano per aquest estiu, que es diu L'escola d'aprenents, una de les crisis més grans que tenim és la d'atenció. Sí? Si existís el Premi Nobel d'Educació, que no existeix, que també és un termòmetre bastant interessant això, o sigui, la nostra societat considera que el Premi Nobel d'Educació no cal. Com importa l'educació? La Marina diu que la crisi més gran és d'atenció, perquè si un mestre aconsegueix durant una hora tenir atenció al nen, li has de donar el Premi Nobel, és molt difícil. Per això, pels TikToks, per les pantalles, per els inputs, per mil coses, per l'acceleració vital que portem, val? No, costa molt. Doncs benvinguts al món de les arts, perquè són l'esquer més potent que jo conec per l'atenció, deixant de banda l'esport, que també ho és. Sí? Però les arts ens permeten fer tot un treball reflexiu i tot un treball in situ, en paral·lel, mentre les fem. Sí? O sigui, la metacognició i el fer, la pràctica i la teoria es barregen contínuament i va passant contínuament d'una cosa a l'altra, de manera molt fluida, que diria Zinbuk Malma, sí? De manera molt líquida, molt amèrica. Sí? I això ens permet contínuament estar anant d'aquí cap allà. Val? Anem a treballar, per exemple, direm, ja te sou, moltes persones aquí voleu ser pedagogues. Hi ha persones que volen ser educadores socials? No, tothom pedagog aquí. Pedagogues. Hi ha algú artista? Artistes? Tots que canteu a la dutxa, que m'han de cantar a la dutxa com tu. Vale. Tothom és pedagog. Va. Anem a fer, anem a imaginar, per exemple, pedagoga, vale? Una persona pedagoga, ja ho tenim, som-hi. Ara farem quatre pedagogues seguides, i... Molt bé, sí senyor. Ara, per exemple, farem educadora. Molt bé. Anem a pensar en un altre ofici. Ofici-benefici. Mestre. Mestre sempre està sota. No, no a sota. A sota de fer-me. Mestre. Aquesta línia d'aquí, fins a la meitat d'allà, sou pedagogues. I aquí sou educadores. Sí? Anem a fer un assaig. Anem a fer un assaig per gràcies. Mestres, digueu mestres, perquè entrem a l'aula. Aula. Quina diaula? Aula. Parareu atenció al que fan les educadores. Les educadores fareu atenció al que fan les pedagogues. I les pedagogues i les educadores fareu atenció al que fan les artistes. Bona sort! Bona sort! Començarem picant de mans, tothom comença picant de mans, i quan tornem a picar totes de mans a l'hora, pararem. Sí? Vosaltres sempre esteu picant a l'hora, però elles no. Vale? Doncs, comencem a picar, i en el moment que tornem a juntar-nos les mans, per tant, hem de parar molta atenció, aleshores parem. Som-hi? Abans de començar fem quatre aules, o quatre meses, o quatre mesos. Educadores i pedagogs, picant de mans, parem. Som-hi, ja. Quatre van entregar. Per fer bellesa, feu-ho. Per riure, feu-ho. Per crear clima, feu-ho. Una cosa molt important que hem fet i que no n'hem parlat. Quan hem començat a fer aquí la polonesa, quan hem començat a ballar, primer miràvem una cara i dèiem, aquesta paia, què carajo m'ha de fer? L'altre amb el mòbil, l'altre amb la bocata, l'altre no s'atén la jaqueta, l'altre tres voltes s'atén la jaqueta, ja no puc més, no? I penses, què? I quan portàvem dues voltes, estàvem tots així. D'això se'n diu crear clima i condicions. Si volem estar juntes, si volem acompanyar-nos juntes, si volem educar-nos les unes a les altres, ho hem de fer des d'un clima de seguretat i de confiança. que em permet arriscar-me, que em permet fins i tot ridiculitzar-me. Fer allò que ens fa tanta vergonya des que som nens i nenes i ja no diguem adolescents. I ja quan som adults ja els tenim atrofiats. Ja és un desastre, sí? Doncs no deixeu que la vida us atrofiï, no deixeu que la societat us atrofiï. Això vol coratge, eh? Això vol coratge. I a vegades vol una cosa que diem molt a xamfrà, que és la sensació, jo fa molts anys que tinc la sensació que remo amb una barqueta de rems contra un tsunami. Tinc molt clar, perquè ara jo ja tinc 58 anys i per tant estic més bon de jubilar-me que de fer feina, diguéssim, tinc molt clar que el tsunami se'm jala, que no me'n sortiré. Però també tinc molt clar que no deixaré de remar fins que se'm jali, que serà quan mori, bàsicament. Perquè aquí sí que hi arribarem tots. Sí? La besàvia d'una nena de xamfrà és aquesta senyora que hi ha a Olot, que té 5-15 anys, que és la senyora més vella del món en aquest moment. I és besàvia d'una nena de xamfrà, però també es morirà. Sí? Tots ens morirà. Per tant, què fa? Aquí mateix som. Aquesta és la pregunta per mi, la pregunta base. Sí? Quin sentit té la nostra vida en aquesta? Si l'hi trobeu, sereu el que s'aproxima més a la felicitat. És així. I us ho diu una paia que és una privilegiada i que és feliç. I això és un privilegi bestial. I convisc amb molts nois i noies que no tenen la sort que han tingut vosaltres, que vaig tenir alguna manera com vosaltres, ni que estan tenint vosaltres. I estan trobant maneres de ser feliços, no? I amb dones del barri que de no venir a cantar i posar-se darrere d'un lloc, ara la Margarita, que va als menjadors socials i que és una dona, té la meva edat, però ara fa ukulele, guitarra, teclats, percussió, batucada, canta al cor, fa teatre, només falta el cert de dormir a xamfrà. No? I ella diu que què faria sense xamfrà, que és la seva vida, xamfrà. I ja només per la Margarita val la pena els 18 anys que tenen de xamfrà. No? Aleshores, aquestes coses que et donen sentit són les que funcionen. Això que fèiem ara, què ens passa? Quan ens entra un intrus a l'aula, quan ens entra una persona que ve d'un altre tipus de formació, que se'n mira des d'un altre angle del calidoscopi, que sí, que ens genera tensions, això que deia abans la Gemma, no? Del control i no control, no? D'això que ens han educat en el control, en l'ordre, no? Hi ha un poeta que a mi m'agrada molt, que m'agrada molt, té un poema que es diu Los hombres curvos, las personas curvas. Diu, perquè jo quan era joven, ja us diré el nom perquè és fantàstic, jo diria que es va morir, però gravava els poemes. Jo quan era joven, mi madre sempre decía, tienes que ser una persona recta, a mi me gustan las personas rectas. Diu, i a mi me gustan las personas curvas. Comença a dir tot el que és curva a la vida. I la vida és curva. La vida no és recta. No mania. Fins a les dones ens volen treure les cadires. Fotis. La vida és curva. I és... La Mafalda té una vinyeta fantàstica. Que la venen els seus col·legues i diuen, Mafalda, què haces? I diu, estoy programando mi vida. Porque no quiero ir por la vida así a tontas y a locas. Diu, i aleshores veu l'altra vinyeta i es veu tot de curves. I la Mafalda fa una cara d'aquelles que fa ella i diu, és un decí. No? Perquè ja podeu anar programant. A mi em fa molta gràcia a l'escola, però tothom demana que programis. No? Això també, per fer les oposicions, és una programació estupenda. A mi em venia la inspectora i em deia, m'has de dir les cançons que fareu. Me les has de posar a la programació, deia, no t'ho penso fer. I em deia, què vol dir que no m'ho vens a fer? Dic, no, jo tindré un quins criteris dia de les cançons, però no penso dir quines cançons, perquè em serveix els nens i no sé quines cançons faré. Perquè si penso la cançó abans i no m'encaixa amb els nens, qui mana? Pues podeu dir que no, un inspector. Va, sempre i quan ho argumenteu. El que no podem fer és no fer i no argumentar. Però jo seria l'esfera, va, no pot ser. Les mestres i els mestres, els pedagogs i les pedagogues i els educadors i educadors no tenen temps a mirar els nens. No tenen temps a mirar papers. Per tant, com ho fem? perdoneu, és una mica revolucionari això, però... Ah, és que jo vaig ser 10 anys per fer secundària obligatòria a molts instituts. Després vaig estar al cap d'estudis en l'Escola Municipal de Música i després vaig acabar muntant xamfrà perquè és el més lliure que hi ha. Perquè ja està fet de nassos del sistema. Per què és molt lliure xamfrà? Perquè tu pots anar a xamfrà, vinguis on vinguis, siguis com siguis, i a l'època de l'any que sigui. I no cal que m'expliquis res. I si no pots pagar, em dius que no pots pagar i et crec i, és, i, ja, i no pagues. I no et demano ni un paper. De papers. I què passa? Que la gent ve. I si no, tu dius, ai, he fet una escola i la faig gratis i la gent no ve. No, és que has de ser productiva, perquè ens han allunyat molt les pràctiques culturals. Com pot ser que tots aquests estudiants universitaris no toqueu cap instrument? Aneu per Europa. Com pot ser que tots vosaltres no hàgiu cantat en cor? Us han estafat. Ho sento, us han estafat. I hem de fer una revolució. Sí, perquè, de veritat, perquè és que us ajudarà per tota la vostra feina. Quants de vosaltres heu anat a caus? Va, digueu-me que sí. Caus robats. Caus, esplais. Lleure, allò que sigui lleure. La gent que ha tingut la sort d'anar a caus i esplais, agafeu tots els aprenentatges dels caus i els esplais i porteu-los a les aules. Molt important. Sí? Aquesta educació que se'n diu en el lleure és l'educació. L'altra és informació. Sí? Però l'educació en el lleure és la mare dels ous. Sí? Els espais artístics són la mare dels ous. Els que heu estat en clubs d'esport, de bàsquet, de futbol, i heu tingut entrenadors i entrenadores trempats i trempades, també val la pena. Si són entrenadors i entrenadores d'aquests que se'ls ha pujat la primera lliga a baix, no. Però si són mesos, val la pena. Sí? Per tant, tots aquests elements que formen part de la vostra motxilla, poseu-los al damunt de la taula. Vosaltres no sou professionals del que heu après a la universitat. Sou professionals del que heu après a la vida. I jo us recomano que busqueu alguna pràctica artística per fer. Per patosos que sigueu. Sí? Jo amb els companys de Crear em vaig reconciliar amb les arts visuals i plàstiques. Jo sóc una patata, sóc un desastre. Era l'única assignatura que em suspenien. Fatal. Però amb Crear vaig descobrir que m'era igual ser una patata. Que m'hi quita la meva alma i te ho experimenti. Per tant, experimenteu, feu. Apunteu-vos en un cor, apunteu un cor de gospel, quan hi ha de gospel, bueno. El gospel que canti la gent que se'l creu. Però és igual. Sí, no, gospel. Sí? Ara ja però pregunteu-me coses. No us poso xamfrà. No us poso xamfrà perquè està la web ja al web. Mireu, amb aquesta idea que ja comentava la Gemma de reivindicar els drets culturals, des d'aquesta idea que em deia la Gemma, no, que us deia la Gemma de reivindicar els drets culturals, vam començar a xamfrà fa 18 anys. I xamfrà va néixer al barri del Raval, perquè l'institut on jo vaig treballar va ser el Raval. Si hagués estat a la zona franca, xamfrà estaria a la zona franca. I el que ens va passar va ser que jo vaig anar a parar a l'Institut Miquel Tarradell, que era un institut de Raval Sud, bueno, de Raval Nord, ara estic a Raval Sud, als anys 96, 97, 98, que va ser la primera gran fornada de joves sense referents que van arribar a Catalunya. Molts venien sota camió, teníem una matrícula viva de 30, 40, 50 xavals l'any que anaven entrant, i teníem dos, que en deien, dos tallers d'adaptació escolar, que eren els que aprenien la llengua. Si venien de Latinoamèrica aprenien català, si venien de Pakistan, Romania, etc., aprenien català i castellà en un altre tall. I tots aquests nois i noies venien a dues assignatures, Educació Física i Música. Aleshores, la història del Tarradell és una història complexa, va ser un institut molt, molt complicat de gestionar, i la música es va convertir en una mena d'epicentre on tots volien anar després de trencar molts gels als dos primers anys que van ser molt d'usos, perquè allà se'ls reconeixia, no? I perquè anàvem a tocar la festa de sol racisme, doncs anàvem als Jocs Florals de Palau de la Música, anàvem a tocar... I ens en vam anar adonant que tota la vessant artística, vam fer recital de música i poesia, sempre jo he treballat molt des d'hibridar, sempre des d'això que us deia també la Gemma, de barrejar música amb dansa, moviment, amb teatre, sempre des d'aleshores que dic que les arts són eines de construcció massiva, no? I són de construcció massiva perquè construeixen societats, construeixen comunitat, no? Els nanos del Taradell, jo el primer any que anava, em deien, tu tens que ser una profe muy mala. Diu, per què? Esto es un instituto cutre, estamos en un barrio cutre, si te han mandado aquí a currar es que eres mala y que eres cutre. I clar, el primer, quan escoltes això, el primer que et ve al cap és com pujo l'autoestima d'això? No, perquè si no tens un mínim d'autoestima, aleshores els adolescents et diuen, esto pa què? No? I per mi el més desanimant del món és quan un adolescent em diu, esto pa què? No sé, si te parece que pa nada vamos a hacer otra cosa, no? Perquè clar. Aleshores, li vam donar la volta i me'n vaig adonar la potència. Que ja la saps, perquè ja venia de fer-ho, però és que allà va ser molt bèstia. I aleshores, quan vaig anar per temes de veu, jo estic operada de cordes vocals i amb aquests personals, quan vaig anar a fer de cap d'estudis de Camp Consic, vaig redactar un projecte de crear un centre de música, teatre i dansa per reivindicar l'accés a les pràctiques artístiques universals. La primera idea era per nanos d'aquesta edat d'ESO o així, però de seguida vam començar a fer créixer per cap avall perquè els de 8 anys volien venir i també vam anar baixant, i ara ja tenim mares amb nadons, i també vam anar creixent cap amunt perquè cada vegada gent més gran volia venir també, i ara també tenim adults. I aleshores, a Xamfrà funcionem amb 4 pilars, que són la generositat, la confiança, el compromís amb el territori, amb les persones, i la permeabilitat. La permeabilitat és l'antítesi de la programació. Perquè si ets permeable al que passa al teu entorn, has de poder improvisar, has de poder crear, has de poder incorporar coses que no tenies previstes. Has de tenir una cosa que ara les ONGs en diuen estratègia adaptativa. Abans en deien plans estratègics, i ara en diuen estratègia adaptativa segle XXI, ONGs. Fixi't. No? Aleshores, és anar-te adaptant allò que està passant al teu voltant per donar-hi resposta, des del punt de vista educatiu i cultural. Amb un principi molt clar de treball en xarxa. Nosaltres no ho podem fer tot. És impossible. Val? Tenim molts joves sense referents, que s'acosten a Xamfrà, a vegades són passavolants, a vegades passen més temps, a vegades menys, però ara ja tenim molta xarxa amb Barcelona Actua, amb Superacció, amb Punt de Referència, amb Lira Estudium, amb tota la gent que sí que en saben d'això, no? Que tenen advocats, que tenen gent que es poden acompanyar. Estem en contacte amb fundacions que fan temes d'allotjament, també, perquè nosaltres tenim una caixa de la resistència, que és allà de dalt dels profes hi posem diners, i quan algú necessita una targeta de metro li donem de la llesa a l'altre dia. Som molt punquis, molt punquis. Jo no ho semblo, però sóc molt punk. Sí, perquè el punky se n'és, no és un tema de vestimenta ni d'edat. I els insensats de l'ODG m'han convidat. Perquè és una mica insensat convidar-me. I ja està, no sé què més us puc. M'he apuntat moltes coses, quan la Gemma... Espera, vaig a fer el meu llibre. Voleu preguntar coses? Pregunteu, el que us dono la gana. A Xamfrà funcionem, ara en aquest moment treballem amb 1.000 i escaig persones cada setmana entre Xamfrà Centre i 14 satèl·lits, que diria, que són escoles, centres oberts, diferents espais. Val? Després també hem engegat un projecte que es diu Educar-se a la zona nord, sota el paraigües del Pla de Barris de la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona està fent una feina extraordinària amb el Pla de Barris, extraordinària. I dic obertament, tant de bo guanyi les eleccions d'una altra vegada. Perquè estan fent una feinada que si tenim 4 anys més d'això, a nivell social, s'estan millorant moltes coses. S'han rehabilitat finques de màxima complexitat amb aluminosi, amb situacions molt fotudes, que mai havien demanat ajuda. Perquè les comunitats no sabien com havien de demanar ajuda. No sabien ni que la podien demanar. I han activat tot un projecte d'acompanyament social perquè aquestes comunitats demanin ajuda. I naturalment els han donat l'ajuda i els hi han arreglat la feina. Sí? Per tant, es necessita molt acompanyament. I en determinats entorns es necessita moltíssim acompanyament. Vale? perquè porten anys i anys i anys sent los nadies del Galeano. Sí? Los nadies. Per tot, eh? Pel seu color de pell, perquè tenen bagatge migratori, perquè són dones maltractades, perquè són nens que no parlen la llengua i per tant no assoleixen les competències, no? Per tantes coses. I jo no vull veure en aquest món, que voleu que us digui. Sí. No sé, jo crec que això que deia la Gemma, no? Les arts tenen sentit perquè es complementen, no? en lloc de competir, perquè ajuden a cooperar, a conèixer-nos, a veure'ns, a comprometre'ns, a crear juntes, a comunicar-nos. Aquesta idea de que les arts ajuden a posar en dubte, no? Incorporar l'error i no estar confrontant. Ens trobem moltes resistències perquè hi ha molta por. Eh? Estava llegint un article de Philippe Mérier Benin que parlava de la política versus la pedagogia. No? Deia, la pedagogia és una arma política molt potent i hem de relacionar-la amb la política, però les lògiques de la política actual funcionen en curt termini, funcionen des de la competència i des de la classificació per categoritzar. I la pedagogia funciona en lloc de per competència, per cooperar en terminis a llarg termini i el que pretén és comprendre per acompanyar, no classificar. No? La política ara tothom els informes PISA, resultat. No classifica qui en vale, tu eres competente, no eres competente, és competente. Què? Tots som competents en alguna cosa i incompetents en moltes altres, eh? Sabríeu fer una taula? Sabríeu construir alguna cosa? Jo sempre dic que si un dia hi ha un tsunami gros, a casa meva només sobreviu el meu germà petit i el meu marit, que són els únics que saben fer coses amb les mans. Els altres amb una cara de cocos que no ens servirà per res tot el que hem fet. Sí? Els riscos que tenim és el reduccionisme. No? Parlem de paradigmes de la complexitat, però després volem la vareta màgica que la neurociència ens ho arregli, o que la sociologia ens ho arregli, o que la pedagogia ens ho arregli, o l'educació, que l'educació a l'escola ho ha d'arreglar tot el món. Doncs no. No, ho hem d'arreglar entre totes. No? I els riscos són el que abans també deia la Gemma, els reduccionismes, els paternalismes, els micromasclismes, els binarismes, tots els ismes. I això de si és bo o dolent, si és blanc o negre, que no, que no. El matís sembla que ha desaparegut, no? O la complexitat dels components. I posar molt la mirada, almenys a Xamprau treballem molt, sense obviar la diversitat, posar la mirada en allò que compartim, en allò que tenim en comú. Que jo acabi creient una cosa o una altra té a veure amb què m'he fet unes preguntes. I les preguntes normalment sí que les compartim. El que no compartim són les respostes. Però les preguntes, sí. Per tant, val més enfocar la pedagogia des de les preguntes, que no pas des de voler donar resposta. Perquè tu donaràs la teva, però la meva potser és la teva o la teva. No? Aleshores, és interessant que sempre ens continuem preguntant. Almenys jo us ho comparteixo que és com ho visc. Eh? I molt des d'aquest un concepte de comunitat, que el comunitari, vigilar amb el comunitari i el comunitarisme. Les comunitats han de ser obertes i permeables. Si són tancades, i se'n generen moltes, que moltes vegades generen, que són identitàries, que són, no? Per què? Per què tanquem la comunitat? Per què creieu que tanquem la comunitat? Les quadrilles d'Euskadi, aquí hi ha algú basc? Les quadrilles d'Euskadi és molt interessant, fenomen sociològic. Per què tanquem la comunitat? Per què ho creiem?
Sí, per por.
Per por.
Por de diferència, no?
Per por de diferència.
Protegir-les perquè es senten molt atacades.
A vegades ens sentim atacades i ens volem protegir.
Per sentir-se identificada con algo.
Exacto. Necesitamos, ¿no? Esta identidad. En Xamprau estamos trabajando para... Nosotros trabajamos un proyecto de co-creació comunitaria y aquest any treballem identitantes. El paraigua del projecte és identitantes. L'altre dia vam anomenar com ho farem, perquè no volem fer, aquest any no volem fer dramaturgia, no volem fer argumental, volem fer una cosa més de situació. I l'altre dia jo pensava, bueno, podríem fer igual que hi ha la Fira de les Vanitats, vull fer la fira de les identitats, muntar una rauleta monstra i bueno, estem tancant llibres, no? Aleshores, quan dius, bueno, doncs podríem posar una rauleta, aleshores et ve una profe i diu, no, perquè això no és només atzar. I aleshores ja et ve l'altre i aleshores ja tens la reflexió servida. No? Que ens identifica els viatges d'un sol trajecte, no? En aquell moment nosaltres tenim una jove xamfrà que l'altre dia em va dir, Esther, per favor, vaig a parlar amb tu, perquè ara es deia Dante i ara es diu Dana. I comença el procés d'hormonització i de tot plegat, no? I em va venir i em va dir, els hi pots dir a tots els professors i podeu canviar el nom del registre meu i ja està. Ja és Dana per tot xamfrà. I si algú li diu Dante perquè s'equivoca, diu, ai, perdó, Dante. Ja està. Sí? És automàtic. No? Aleshores, aquests espais de confiança, de seguretat que et permeten ser tu, que et permeten ser tu i explorar-te i equivocar-te. I fins i tot si t'equivoques en un viatge d'un sol trajecte, que després tinguis algú que t'acompanyi. Perquè és molt important. La Vera Lledó i la Marina Garcés parlaven de quan tu obres la comunitat, que té a veure amb aquest procés d'inclusió, aquestes coses, aquestes paraules, no? Però quan la comunitat és permeable, els rols canvien. Sí? I això també passa en els entorns petits. Grups d'amigues, molt amigues, i arriba una nena nova a l'escola. I aleshores un nen nou a l'escola, i els que eren molt amics ara, tot el nen nou de la nena nova, envaeix espai d'una relació, no? Perquè es comença a relacionar amb un i l'altre se sent ferit, perquè se sent abandonat, no? Tot aquest tipus de... té a veure amb un aprenentatge, no? Que diu Maria, com aprenem a relacionar-nos i a deixar-nos marxar. Deia Leonard Bernstein, gran director d'orquestra, si t'estimes molt alguna cosa l'has de deixar marxar, l'has de deixar volar. Això si un dia sou pares o mares també ho heu d'aprendre a fer. Sí, aquestes coses que diuen del síndrome del nido vacío, totes aquestes coses. Bueno. Hem de deixar marxar la gent perquè la gent, quan neix una criatura, hi ha una cosa que es diu cordó umbilical, això va per les dones, sort i nois, sí? I, però ve d'aquí que es talla. Sabeu, es talla. I quan es talla, l'altre ja és un altre, és l'alteritat. No ets tu, no és el teu reflex, no, no és el que tu voldries que l'altre fos, és l'altre. No? Aleshores, com treballem des d'aquesta mirada de respecte cap a l'altre, no?
Esther?
Ja està.
Tinc una... he quedat pensant en una cosa que has dit.
Digues.
Sobre la part de comunitat. El barri del Barri, on està Xamfrà, és un barri en què hi ha moltes lògiques de segregació i no, hi ha famílies que volgudament duen els seus fills fora del barri, a les instituts, escoles de primària i tot això. No? Llavors, Xamfrà ha aconseguit algo molt difícil d'aconseguir, no? I és que en el temps no lectiu, és a dir, per les tardes, famílies de la resta de l'estat de Barcelona, volgudament duint els seus fills, no?, a un espai educatiu des de la cultura, no?, des de les arts que Xamfrà, i que per tant això generi relació social entre nois i noies que no es coneixerien si no estigués Xamfrà. No? Aquesta idea, això ho heu aconseguit d'inici, ha estat una proposta o un objectiu, diríem, d'inici, o tota la bona feina del projecte cultural, etc., us ha dut fins aquí?
Ha sigut d'inici. De fet, era agenda oculta. O no tan oculta, eh? De fet, era... El que és veritat és que les arts atrauen a les classes ja mobilitzades, a les famílies ja mobilitzades, preocupades per la formació dels seus fills i filles, etc. Algunes d'aquestes famílies busquen espais alternatius al que serien les escoles més acadèmiques o més clàssiques dels espais fora escola, i hi ha famílies aquestes que es van anar acostant des del començament a Xamfrà per interès del projecte. I un propòsit que teníem ja d'entrada és que Xamfrà havia de mirar de tenir com a mínim un 50% i un 50% de famílies i de persones que podrien anar a qualsevol altre lloc però que trien venir a Xamfrà, i famílies o persones que si no venen a Xamfrà difícilment tindrien un espai on poder fer aquest tipus d'activitats. I això ho hem anat aconseguint. Ara està encara aconseguint-se més, perquè per mi hi ha un espai molt important que també amb això jo crec que hem de vigilar molt, que és... O sigui, al Raval hi ha un gran nivell de segregació escolar, no? Les escoles públiques al Raval, si al Raval hi ha un 65% de persones d'arreu del món vivint, a les escoles públiques són pràcticament un 100% nens i nenes que són fills de persones que han vingut amb bagatge migratori o amb persones amb nivells socioeconòmics molt precaris, no? Altres persones que viuen al Raval porten els fills i filles a escoles concertades i, com diu l'Edgar, moltes vegades a fora també del barri, no? Aleshores, la generació d'espais no segregats és importantíssima i, en canvi, les lògiques dels centres oberts i dels casals perpetuen la segregació, perquè a fora escola no pots anar al casal dels infants o no pots anar a Gavina si no vas derivat de serveis socials i no tens una situació, enteneu? Jo, si el meu fill o filla vull que vagi al casal dels infants, ni pagar no el puc portar, perquè només és per famílies vulnerables, d'alt nivell de vulnerabilitat, no? Aleshores, això perpetua la segregació. Si generes espais, que nosaltres una de les coses que estem fent i que jo tinc en ment és intentar vendre políticament la creació d'espais socioartístics de dinamització comunitària. Aleshores, què atrau? Atrau l'activitat artística, és el que atrau. Sí, els atrau la música, la dansa, el teatre, ara fem ràdio, fem breakdance, fem hip-hop, no? Fem moltes coses, no? Fem producció musical, l'any que ve potser farem drag queen, perquè el Joan m'ha dit que vol fer drag queen, no tinc ni idea com fa drag queen, però ja conec a dos o tres drag queens que ja ens ajudaran. I si fem drag queen, si fem un taller de drag queen, doncs potser dèiem, doncs el drag queen podríem fer un taller de maquillatge per escena. I potser també podríem fer un taller de vestuari de drag queen. Ah, doncs sí. No sabem què passarà, no? Aquest treball és el que et permet, no? Ara estan passant coses interessants, per exemple, hi ha un grup de joves de Xanfrà que estan en contacte amb un grup de joves a Blanquerna, a la Universitat de Blanquerna, però sobretot hi ha un grup de joves de Xanfrà que s'estan ajuntant amb un altre grup que volen fer una associació que es diu AGI, que és Associació de Joves per la Inclusió, i que AGI en àrab vol dir vine, a més a més. Llavors volen fer servir aquesta paraula per fer una associació i ara hi ha un grup de joves de teatre que s'han emancipat i es diuen Casa Paquita i han fet una companyia, no? I van passant coses aquestes, no? Ara volen fer un podcast que es digui Flors i Violes, perquè hem començat ràdio, llavors ve la Marina Garcés a fer ràdio. És que passen moltes coses molt interessants, perquè es va, com sabeu, és deixar que les coses passin. Al final, per créixer juntes i aprendre juntes es tracta de anem a crear les condicions i el clima que diu Philippe Meyrier perquè les coses passin. I a vegades les coses passen a pesar de tu, saps? Perquè jo he descobert moltes coses que jo no tenia ni fava, us ho asseguro. I ja està, també és un exercici d'humilitat, és un exercici de col·locar el teu ego en un altre lloc, que també és interessant, no? I d'aprendre que hi ha moltes maneres d'aprendre, moltes maneres d'acostar-se a les arts, moltes maneres de gaudir de la comunitat, no? I sempre amb uns eixos que són aquests de generositat, confiança, compromís. Per això sempre diem que som contraculturals, perquè la cultura neoliberal és tot el contrari. Sabeu? Individualisme, posa't segureix de directe a casa teva, saps? Jo a casa meva quasi prefereixo tenir-la oberta, perquè si entren així no trenquen res. No sé, sabeu? Hem de fer un altre dia, hem de fer un taller en un espai més ampli i aleshores, en lloc de fer xerrada, farem taller tota l'estona. Vale? Podem fer teatre, podem fer narratives, aquestes que deia la... Perquè jo faig servir la que vam fer amb la noia mexicana, que les germanes...
Amb la Dani.
Bueno, va arribar. Ens vam fer, em va convidar la Gemma amb un treball amb la Fundació InterArts i van convidar dues germanes, advocada i periodista mexicanes. L'advocada estava treballant, qüestionant el sistema legislatiu d'una manera brutal. O sigui, jo encara estic en xoc, això fa un any ara per Sant Jordi. I la periodista ens va fer fer, bueno, a part de que ens va explicar històries molt, molt, molt frapants que ell ha viscut, no? De violències molt extremes i de com explicar aquestes violències. Però ens va fer fer un exercici molt senzill, i jo el faig ara amb els estudiants, a les MOOC, i els encanta. Que és que jo et conec a tu o no et conec, però t'explico durant 10 minuts coses meves, de la meva vida. Que a mi em mouen, em commouen, em remouen. I després canvia, ho expliques tu. I després jo escric amb ella i li regalo el que a mi m'ha arribat del que ella m'ha explicat i viceversa. I és màgic. I si això ho feu amb nens, això és màgic. Perquè de cop i volta poses els efectes en va o en nota. I posen el mirar-te als ulls i l'escoltar-te. I va ser brutal aquell exercici. Jo ara ja el tinc a la butxaca. I això també, robeu totes les idees. Mireu, hi ha una cosa. Si robes d'un, ets un plagi. Si robes de molts, ets creativa. Robeu de molts. Sigueu creatius. Sí. Moltes gràcies.